resolució d'al·legacions formulades i acord d'aprovació definitiva de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 1 per l'exercici 2022. Senyor Soler, té la paraula.
Sí. Estem en l'últim període, per tant, l'urgència ve determinada perquè s'ha d'aprovar sí o sí la modificació de les ordenances fiscals abans del 31 de desembre per poder actuar sobre l'exercici de l'any següent, a partir de l'1 de gener, tot allò que merita a partir de l'1 de gener. Els hi faig un resum. S'han presentat 21 al·legacions de 5 titulars diferents per part del senyor Jaume Augerri, per una banda, per part del senyor Enric Hidalgo Cumplido, per l'altra, per l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i pels dos grups municipals de l'oposició, el grup de Ciutadans i el grup de municipal de Junts per Sant Cugat. D'aquest total d'al·legacions presentades, un total d'11, no procedeixen, ja que afecten a ordenances o aspectes no incorporats en aquest expedient. Un total de 3 al·legacions no han estat admeses i, en canvi, un total de 7 al·legacions, respecte a les que estaven admeses, doncs sí que han estat admeses. Sobretot aquelles que conformen, ho dic per no entrar en detalls, suposo que després vostès voldran entrar en detalls, però per no entrar en detalls, aquelles que conformen tot allò que és la modificació en termes de medi ambient i instal·lació de... instal·lació de fotovoltaiques en el nostre municipi, per tal de també d'adequar la normativa i per tal d'adequar l'ordenança i poder bonificar en l'IBI en aquest sentit. I, per tant, són al·legacions que han estat la majoria admeses per part dels serveis tècnics i, per tant, hi havia qüestions tècniques. Respecte a les qüestions polítiques que a vostès els interessa més, 5 al·legacions presentades per Ciutadans i una al·legació presentada per Junts. Respecte a l'al·legació presentada per Junts per Sant Cugat, no s'exposa expressament cap al·legació. Entenem que aquestes al·legacions totes són polítiques i, per tant, no s'exposa respecte a l'ordenança fiscal número 1 de l'IBI, que és la que està en discussió en aquest punt de l'ordre del dia. I, per tant, la resta d'al·legacions són propostes d'estudi o planificació econòmica, objecte de valoració, si s'escau, però fora, sens dubte, d'aquest expedient d'aprovació de l'ordenança definitiva de l'IBI. I, per tant, es desestima aquesta al·legació. Per altra banda, de les al·legacions de Ciutadans, en aquest sentit, totes conformen respecte a l'IBI. N'hi ha una que m'hi vull referir especialment, que era l'augment de la pujada del 40 al 50%, la bonificació respecte a les fotovoltaiques. Ho hem estat estudiant, tècnicament era possible, però creiem que hem avançat força amb aquesta bonificació del 40% i que, per tant, en aquest moment no es considera la seva admissió en aquest sentit. I la resta, doncs, també estan inadmeses, perquè, evidentment, són ordenances polítiques, en aquest cas, doncs, brindis al sol de cara a la galeria. I, a més, ens emplacen una que és recurrent amb vostès i que la fan cada any, que és la bonificació a les famílies nombroses. Com saben vostès, l'IBI és una normativa de les hisendes locals que és molt estricta i que, per tant, no pot recollir aquest tipus de bonificació. I, per tant, l'impost de l'IBI en els municipis doncs no poden bonificar només pel fet de ser famílies nombroses, ni, a més, que sigui per un període, com posen vostès, en efecte de la pandèmia de la Covid-19. Per això hi ha ajudes, per això hi ha el suport i l'escut social a aquelles famílies que ho estan passant malament, però no per modificar una ordenança, que una ordenança és una cosa que queda com a norma i, per tant, no pot estar implementat amb qüestions d'excepcionalitat o d'emergència, com en aquest cas és el tema de mitigar els efectes de la Covid. Per tant, jo els emplaçaria que en aquesta ordenança de modificar l'IBI per a les famílies nombroses, almenys aquest any ja discriminen una mica, abans ja feien, demanaven una bonificació universal de les famílies nombroses. Jo el que els diria és que emplacessin allà on tenen vostè representació, que seria la modificació d'aquesta normativa de les hisendes locals i, per tant, en els Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya a que instessin a la modificació d'aquesta llei de les hisendes locals. Per tant, sense res més a dir, la resta han estat admès, s'han admès les al·legacions presentades pel senyor Eugerri, pel senyor Hidalgo Cumplido i també la majoria, si no recordo malament, la majoria de l'Associació de Propietaris i Constructors d'Edificis de Catalunya, que anaven entorn, com els he dit, al tema de la sostenibilitat i al tema d'adequar millor la normativa respecte a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per poder ser considerades la seva bonificació en la línia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, buenas tardes de nuevo. No me voy a extender porque seré bastante breve porque ya en su día expuse en qué consistían nuestras alegaciones y decir simplemente que evidentemente votaremos en contra.
Senyor Blázquez, hauria de cridar una mica més, però té el so molt baix. El sentim molt malament. Em temo que hauria de cridar una mica més. A veure si
pot. Vale, bueno, pues intentaré...
O posar més volum o alguna cosa.
Intentaré chillar más.
No, decir bueno, no cal chillar, ¿eh? Només dic que pujar una mica el to, ¿eh?
Sí, sí, vale, sí. Bueno, gracias. No decir que simplemente vamos a votar en contra porque se han desestimado todas nuestras alegaciones. Hemos propuesto una bajada universal del IBI. Creemos que estamos en condiciones, por supuesto, de hacerlo, puesto que disponemos de los remanentes de tesorería y lo que hay que hacer ahora que estamos intentando salir de la pandemia y que se está pasando mal es devolver dinero al ciudadano para que pueda consumir, invertir o ahorrar. Ustedes, en fin, pues siguen con el IBI más caro de Cataluña y pensamos que no hay una contraprestación y así es como lo viven, creemos nosotros, los ciudadanos. También habíamos hecho, pero en fin, dentro de las alegaciones, ustedes, que dicho con cariño, se les llena la boca de un poco de apostar por las energías verdes. Nosotros también hemos hecho unas propuestas de aumentar las bonificaciones de las fotovoltaicas en los edificios plurifamiliares, lo cual creo que se ha desestimado. Y luego les recuerdo al señor Soler que nosotros hacemos hincapié allí donde podemos, donde la ley nos lo permite, en el sentido de que la propia ordenanza ya recoge que pueden haber determinados tramos a nivel de ingresos en los cuales hay unas bonificaciones que ya existen y por lo tanto cuando nosotros lo que hacíamos era intentar enlazar las familias numerosas con unos tramos de ingresos, decirle que esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. La propia ordenanza a día de hoy creo que ya recoge dos tramos, o recoge uno que tiene incluso una bonificación del 90%, y por lo tanto sí es cierto que si te vas a la ARSAL hay cosas que habría que reformar, pero en este caso nuestras alegaciones que han sido desestimadas, pues evidentemente estaban dentro de ese paraguas. Pero bueno, ustedes creemos que siguen con la política equivocada de tener, repito, el IBI más caro de Cataluña, de dejar desatendidas a las familias numerosas y de no atenderlas de forma suficiente determinadas propuestas a nivel de apostar por energías verdes. Ustedes son más coercitivos a través de la multa. Nosotros somos más propositivos a través de las bonificaciones. Bueno, son distintos puntos de vista los que tenemos y, evidentemente, pues lo respetamos, pero nosotros votaremos en contra. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Senyor Brugarales.
Sí, bona tarda de nou. Bé, no sé com qualificar això que ha dit el senyor Soler, que hem presentat una al·legació. O sigui, vam presentar un document de 4 folis, jo crec que una mica treballat, com fem sempre, una mica bastant, vaja. Amb la qual el primer que miràvem de fer és de contextualitzar. I parlàvem doncs, que la recuperació estava anant bastant més lenta del que s'esperava, d'una inflació que està molt disparada, parlàvem de futures retallades més que previsibles per l'endeutament públic espanyol, parlàvem de que la pandèmia en aquell moment estàvem encara lluny d'on som ara, no? Quan es va redactar aquest document, però dèiem, compte que la pandèmia encara poden passar coses, no? I mencionàvem que s'estaven començant a posar mesures restrictives d'Àustria i altres qüestions que ara no és tot allò que diem, compte que poden passar coses, doncs malauradament estan passant, no? I tornant a posar de manifest la nulíssima planificació financera que té aquest Ajuntament, tornant a posar de manifest doncs, el que està passant en aquest exercici 2021, no? Que s'ha fet un pressupost ordinari, que s'ha hagut d'incorporar aproximadament 9 milions d'euros del romanent de tresoria de l'exercici passat per finançar despesa ordinària, despesa corrent, cosa la qual és de les pitjors coses que es poden fer, no? I que, a més, evidentment, aquesta qüestió empitjorarà, senzillament, per això que dèiem, no? Perquè la inflació augura, amb tota seguretat, doncs, un increment en les despeses en béns i serveis, al capítol 2, perquè pugen les nòmines per decret estatal, un 2%, perquè ha posat la plantilla, perquè la participació en els ingressos de l'Estat, que la del 2022 dependrà del que va passar en recaptació fiscal estatal el 2020, que és l'any de la pandèmia, amb tota seguretat caurà. I, a més, a tot això se li ha afegit la qüestió de les plusvàlues, on vostè mateix anunciava doncs, una expectativa de caiguda de la recaptació del 25%. No? Doncs amb tot aquest panorama de necessitat evident de quadrar l'estructura de despesa ordinària amb l'ingrés ordinari, vostès entren en una comissió informativa ordinària un punt d'urgència per fer una sola modificació de caràcter tècnic en les ordenances fiscals. Clar, escolti, no sé, ara d'aquí uns dies parlarem del pressupost del 2022, però bueno, ens el mirarem amb lupa, eh? Ens el mirarem amb lupa, perquè jo no sé com esperen vostès quadrar tota aquesta expectativa segura de caiguda d'ingressos que li acabo de mencionar, expectativa segura d'increment de despeses que li acabo de mencionar, doncs amb aquesta modificació de les ordenances. En fi, i clar, en base a això, doncs, els hem plantejat tota una sèrie d'al·legacions. Al·legacions que plantegen la primera, molt clara, de dir, escolti, esmena la totalitat. Vostès no planifiquen, no. Diguem-ne, estan deixant aquí un forat que en un moment o un altre generarà repercussions molt importants amb la capacitat d'aquest Ajuntament de fer front a les necessitats de la ciutadania. Un forat, amb aquesta paraula. I estan fent omissió de la seva funció pública. Perquè les ordenances fiscals és un dels molts pocs instruments que tenen els ajuntaments de fer política econòmica. I no, com si no passés res, una modificació tècnica. Estan fent omissió també del que es venia fent habitualment, no? Que jo crec que estem en el seu tercer plantejament d'ordenances i de pressupost del seu mandat, doncs a plantejar-ho d'una manera integrada, per oferir una fotografia integral i poder valorar conjuntament quines són les millors estratègies que des de la capacitat econòmica de l'Ajuntament podem posar al servei de la ciutadania. Ordenances fiscals presentades també totalment al marge del Pla d'Actuació Municipal, que per fi està presentat amb el seu pla operatiu el passat mes de juliol, cap referència en l'expedient de les ordenances, com si no tingués res a veure, no? I la qüestió de l'eficiència, que hem vingut parlant ja moltes vegades, de l'eficiència de la política fiscal. És molt més eficient quan un vol ajudar un col·lectiu determinat no recaptar que recaptar i oferir una subvenció. Perquè això genera molta més despesa, és molt més lent i és molt més complicat tant per l'administració com pels administrats. I un cas molt obvi, per exemple, en tenim amb el comerç i amb la restauració. Escolti, vostès tenen instruments que els hem proposat ja moltes vegades per reduir la recaptació ni que sigui puntualment durant l'etapa de pandèmia. I res, no els aplica. Prefereixen continuar recaptant i fer-se la foto donant una subvenció que va lenta perquè el pressupost sempre s'aprova tard, etcètera, no? I les altres al·legacions, doncs sí que eren molt concretes, senyor Soler, no sé per què diu que només hem presentat una, perquè hem tornat a insistir en la supressió definitiva de les taxes d'ocupació de via pública per a bars i restaurants i de la taxa de residus. Hem tornat a insistir en la reversió de l'empitjorament en el suport fiscal a les famílies nombroses, que vostès han aplicat. Vostès van, una de les molt poques decisions de política fiscal que han adoptat des que governen és aquesta, és empitjorar el tractament fiscal a les polítiques nombroses. Hem proposat, novament, no? Doncs frenar el tancament de negocis amb tota una bateria de mesures molt àmplia que vam presentar en el seu moment. Hem tornat a insistir en la necessitat de suspendre el tribut metropolità, com a mínim fer-ho possible, i que el nostre Ajuntament no ens faci el que hagi de fer perquè això sigui possible, i sobretot en reduir i o posposar de manera selectiva la càrrega fiscal als col·lectius més sensibles, persones, famílies, petits negocis, etc. Perquè, malauradament, estem veient que les circumstàncies que hem vingut vivint des de just a l'inici del 2020, la tornem a tenir a sobre. I, per tant, la necessitat imperiosa i aquella dotació de flexibilitat que volíem incorporar a les ordenances fiscals, doncs hem tornat a deixar passar el temps i no ho hem fet. Per tant, escolti, gens d'acord, evidentment votarem en contra del seu plantejament de reforma, de no reforma, podríem dir, d'ordenances fiscals, i ja li dic que ens mirarem el pressupost del 2022 amb lupa, perquè la flexibilitat amb la qual vàrem abordar doncs l'aprovació del 21, no? Des del punt de vista de dir, bueno, hi ha moltes partides de despesa segura que en fi, que no estan incorporades, que vam veure que s'incorporaven de seguida en càrrec al romanent, però en aquell moment estàvem en un moment de pandèmia, vam entendre que calia, que era necessari doncs defensar la força de l'Ajuntament i que en aquell moment no afectar aquesta necessitat, això no es pot repetir, perquè si no la magnitud d'aquest forat que vinc mencionant serà cada cop més grossa i l'impacte que es genera en la societat serà cada cop més gros. Per tant, escolti, esmena la totalitat, reverteixin el rumb, ja no sé si els queda temps.
Senyor Soler.
Sí, no em vull extendre molt, però li vull recordar al senyor Blázquez que fa 2 anys que hem congelat tots els impostos, taxes i preus públics. Els hem congelat. És una decisió també, senyor Brugales, també és una decisió política de congelar tots els impostos, taxes i preus públics que depenen del nostre Ajuntament. És més, sí, senyor Brugales, per això estem en partits diferents i tenim una consciència econòmica i política diferent. Hem lograt injectar molts milions a les famílies i al teixit econòmic que així ho necessitaven a través de subvencions, perquè s'havia de fer. Senyor Blázquez, jo entenc que quan hi ha un titular que diu que Sant Cugat té l'IBI més car de Catalunya, el preu mig, es deixen això del preu mig, i que entenc que és un titular periodístic, perquè aquells periodistes, els mitjans de comunicació, ho recullin, ho posin en un rànquing, però vostè sap que a la nostra ciutat hi ha gent que paga molt d'IBI, perquè té molta riquesa. Hi ha gent que paga molt poc. Per tant, el diferencial entre el molt i el molt poc dona un preu mig superior a municipis que tenen, en podríem dir, una estabilitat de pagament de l'IBI entre el que més es paga i el que menys es paga, molt inferior a Sant Cugat. Per això surt aquest preu, també. Però, i això ho podria defensar el senyor Brugueroles, la base impositiva de l'IBI fa anys que no es toca en el nostre municipi. Una altra cosa és que el cadastre doncs, tingui els valors que tinguin, i prova d'això és que, i aprofito per contestar, el que seria el recàlcul de les plusvàlues a partir dels 2 mètodes de pagament que ha posat sobre la taula el Ministeri, el diferencial, no es preocupi, senyor Brugueroles, no serà tan greu, ni tan catastrofístic. Mira, vostè em recorda una mica el senyor Casado quan el veig i els hi fan els talls, sobretot per TV3, Li fan els talls del senyor Casado, del seu catastrofisme, no? I de la caiguda i del no sé què, no sé quantos. Miri, jo els hi diré una vegada, i no vull que soni malament, però el forat ens l'han deixat vostès. El forat ens l'han deixat vostès. Vostès no van preparar aquesta ciutat ni aquest municipi ni pel present ni pel futur. Contractes que estan caducats que no, vostès no posaven a disposició. I a la regulació del contracte, perquè si actualitzaven aquest contracte, li havien de posar les matrius o els haurien de posar l'augment de població. Aquests tenim contractes per una visió d'un servei per població entre 70 i 80.000 persones. Som, a dia d'avui, quasi 94.000 o 95.000 persones. Com no han de pujar els contractes? Com no ha de pujar el valor del servei? Si cada vegada volem millors serveis. Millors serveis i s'han de pagar. Com no han de pujar els salaris dels treballadors? Com no ha de pujar cada vegada més el que seria el fix del pressupost ordinari? Com no ha de pujar si anem pujant cada dia amb serveis, anem pujant cada dia amb subministres a la nostra ciutat, cada dia tenim més equipaments? Miri, ni tan sols en el contracte de neteja estaven contemplats quasi el 25% dels nous equipaments que tenim a la ciutat. Com ho hem de fer, això? Que haurem de posar conserges o corretons, o personal administratiu. Hi haurem de pujar climatització, hi haurem de posar llum. no? Tenim més carrers urbanitzats, els haurem de netejar o no? Haurem d'anar tallant tots els arbres que tenim de més o no? Doncs tot això són diners, tot això són costos que vostès no van preveure. Per tant, no em parli de forats. No em parli de forats. I ja no parlo dels forats que no es pot parlar, sinó parlo dels forats que es pot parlar. Vale? I sí, sí, tenen una esmena. Vostè ho ha dit al final, ha acabat dient una esmena a la totalitat. Doncs amb això hem tractat nosaltres les ordenances. Una esmena a la totalitat. I, per tant, tenen una esmena, que és a la totalitat. I, per tant, bueno, evidentment, puja la ciutat, puja el cost de la vida i, per tant, haurem de pujar ingressos. I la segona gran preocupació que tenia vostè respecte als ingressos de l'Estat. No, sí, perquè les preocupacions aquestes les té vostè, no les té ningú més, ja li dic. I encara per més que ho digui aquí i que repeteixi per tot arreu, només el sento vostè en aquest discurs. A l'Estat ja ha posat mecanismes de compensació respecte a la rebaixa d'ingressos. I ja ens ho ha dit, i ja ens ho ha notificat. I per això estem treballant en un pressupost, ja li dic, a l'alça respecte a l'any passat. Ai, que curiós, tenim menys ingressos i tindrem un pressupost més alt que el de l'any passat. Per tant, no siguin tan catastrofistes. Ciutadans, els hi dono les gràcies per intentar també fer les seves modificacions d'una manera més propositiva a el que serien les modificacions de les ordenances i en podem seguir treballant. Moltes gràcies.
Senyor Blázquez, té 2 minuts. Endavant.
Sí, no los agotaré los 2 minutos. Dos o tres cosas. Ustedes aumentaron el IBI en el primer año en el que hicieron los presupuestos. Luego es cierto que lo han congelado, pero el primer año que lo subieron, y es que vuelvo a decir, para bien o para mal, al final el recibo medio es el más caro de Cataluña. Eso es algo irrefutable. Y no sé, y lo que usted dice de que hay algunos que pagan mucho, sí, hay algunos que pagan mucho, en lo que ahí puedo estar de acuerdo. Usted dice, hay otros que pagan muy poco. Ahí sí que no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque los valores catastrales también están basados en el terreno, que, por circunstancias X, en San Juan son bastante caros y, por lo tanto, al final se termina recaudando mucho y quien vive en el barrio, no sé, el que sea en el San Francés, pues también va a pagar bastante y el mismo piso de la localidad cercana, pues paga bastante menos. Por lo tanto, no hay nadie que pague muy poco. Luego, claro, es que nos encontramos con eso, con que teniendo el IBI más caro y manejando un presupuesto muy alto, al final no hay una contraprestación y ustedes en el fondo lo reconocen. Cuando dicen que esta ciudad está prevista para 70.000, 80.000 habitantes y que el servicio de limpiezas no responde a las expectativas, ustedes están reconociendo que no se está haciendo bien el trabajo, pero esta percepción yo creo que es de este mandato, porque en el anterior mandato no teníamos esta percepción. En cambio, la ciudad sí creen que hay una cierta dejadez en la limpieza, en los servicios urbanos, etcétera, y creo que es reciente, que cuando ustedes han llegado al gobierno municipal. Y por último, en fin, en este breve periodo de tiempo me he vuelto a repasar la ordenanza para corroborar lo que antes le dije, y es que en la actual ordenanza ya se recogen, en la de ustedes, 4 tramos de bonificaciones para familias numerosas. Por lo tanto, no me diga que la SAL no deja que se modifiquen
tan
ampliables. Es falso. Se puede, y hay otras cosas. Seré muy breve, y perdón si me he extendido todavía más. Pero, en fin, hay
que... No, pero estoy arriba todos 2 minutos, señor Blázquez.
Hay que modificar el LARSAL, pero estas sí que cabían. Gracias.
Muy bien, gracias, señor Blázquez. Señor Brugarolas, 2 minuts. Endavant.
Sí, deia vostè, senyor Soler, que han aportat milions d'euros i tal. Bé, per cert, encara estem esperant l'informe de compliment dels plans anti-Covid, que fa molts mesos que esperem. Però bé, vostè ho deia, no? La ciutat creix, hi ha més equipaments i tal, i la ciutat estava dimensionada per 70.000 habitants. Escolti, quan vostès van arribar al govern, aquesta ciutat ja tenia quasi 90.000 habitants. Ja els tenia. I el que passa ara no passava aleshores. No passava aleshores. I no calia incorporar romanents que estan destinats a inversions puntuals o a reducció del deute o tal per fer front a despesa ordinària, a nòmines, a subministres, a serveis de neteja. No calia. Són vostès els que ho han generat, això, vostès. A vostè se li ha escapat. Si la ciutat creix i tal, i no sé què, hi ha més despesa, i clar, i per tant l'haurem de... I anava a dir, posar els ingressos Doncs perquè no es puja. Perquè fer créixer la despesa estructural de l'Ajuntament sense tocar els ingressos estructurals de l'Ajuntament és una irresponsabilitat, senyor Soler. Perquè, perdó, aquesta ajuda puntual de l'Estat, que potser arriba el 2022, per cobrir la caiguda de la PIE o per cobrir el tema de les plusvàlues, és puntual. I vostès estan finançant despesa estructural amb ingressos puntuals. I això és una irresponsabilitat, senyor Soler. I deixarà cicatrius profundes en aquesta ciutat. I, per tant, això que li vinc dient des de fa anys, vostè podria materialitzar-ho amb una planificació de quan preveu que l'Ajuntament ingressarà els propers exercicis, quan preveu que caldrà gastar. Mai ha compartit vostè una planificació ni mínimament allò elaborada sobre aquesta qüestió. De cap tipus. Mai, en cap moment. Fa anys que li demano. I, clar, el que anem veient és això. Romanents per aquí, per finançar allà, improvisació, ordenances fiscals...
Ara acabant, senyor Brugarales.
I així anem, senyor Soler. Gràcies, senyora alcaldessa.
Molt bé. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Anem a la votació del punt 17 bis. Senyora Fernández Jordán.
En contra.
Ciutadans.
En contra.
Junts per Sant Cugat.
En contra.
CUP.
A favor.
PSC.
A favor.
Esquerra.
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat el punt 17 bis. No sé, ja no està fent res, no? Respon això? Sí?